Entre Marc Giró i Broncano, amb qui us quedeu?
Va, Marc Giró.
Ja està.
Marc Giró.
Una meravella.
Bé, Broncano, el tema Broncano, el que em diuen és, ell diu que per un any, perquè el que va dir era un contracte de 4 anys, el Consell d'Administració va dir que no, que això tenia que ser un any, Broncano diu en privat que un any ni parlar-ne, perquè un any és directament morir. Perquè imagina't que el programa no funciona, jo me'n vaig aquí un any al carrer, o directament em cancel·len el programa i encara que cobri em quedo sense programa, i què faig l'any que ve? Movistar, tu creus que em tornaran a trucar després que els digui que he marxat? A Mediaset va demanar més pasta que a Televisió Espanyola. Clar, ara està sortint els números, però a Mediaset va demanar un parell de milions més. Clar, ara Mediaset, dius tu, escolta'm, tu ens ho demanes, pos pel cas, 16 milions, crec que eren 16, demanava 16, i aquí a Televisió Espanyola els hi fas el programa per 14? Ens estàs aixecant la camisa, què o què? Llavors, ell diu que per un milió no se'n va enlloc, la qual cosa el veig la temporada que ve.
Però ell què cobra? Se sap més o menys? Jo... Perquè clar, si ell demana... Ell demanava 17...
Ell s'aporta una morterada.
Ja, però vull dir, ell demanava 17 milions d'euros per les 3 temporades a Televisió Espanyola?
No, però eren 14 milions per temporada.
14 milions per temporada.
Per cada temporada.
Amb claus, programa claus en mà.
Sí, claus en mà, eh? Perquè...
Expliquem-ho, perquè clar,
sí,
aquí és llogar el plató, els càmeres, la realització... Els...
I després també... produït per Mediapro, perquè Mediapro es va desfer de... Bueno, en aquest cas, Broncano va deixar la productora i va muntar la seva per muntar aquest espectacle cap d'un temps, però ara, per Televisió Espanyola, vol que Mediapro estigui pel mig. I llavors, pensa que, clar, entrega en mano productora Mediapro. Tot això, finalment, es queda amb que ell, per un any, no el fa.
Bueno, doncs, per tant, Broncano segueix amb la...
Jo crec, Montserrat, que tu veus el programa, la temporada que ve al setembre veuràs el Broncano per la nit a la Resistència.
Sí?
Jo crec que sí.
Jo a mi m'agrada el Broncano, eh?
I a més,
el nostre marc és el nostre
dins de la casa marc. Dins de la casa em diuen, de Televisió Espanyola, em diuen que allò serà un cau de problemes. Constantment amb els convidats i tot.
Què tal, Andreu?
Hola, Andreu, què tal? Bona tarda.
Hola, Broncano. Què tal? Gràcies.
Sí, sí. Tu com ho tens per fer un diari?
No, si no el bronca, no que vingui TV3 com jo. Sí, sí, allà TV3.
No, però és que el català no parla, eh?
Bueno, però pel 3K no hi ha problema. Vull dir, per nous públics, sí. Segur que ho subtitulin.
No, i a vegades ha demostrat que parla una mica català.
Fa uns testets de català.
Que li posi de Resistents, sí, no? Com
a veure, temes, coses que he vist en les darreres 24 hores que m'han creat l'atenció.
Clar, si ho dius, és el que diu la Maria Cinxó. Si ho dius en anglès, TV3 t'ho compra. Perquè ja fas el link internacional, hi ha... Bueno, tens molt followers.
Clar,
i tot, com que tot és argot anglès, doncs és això.
Bé,
atenció a això d'internet, eh? David Broncano, esteu parlant d'això, no? Perquè ara he vist aquí l'ordinador, tu no ho has vist molt, si això?
Digue.
El escándalo que conmociona a toda España. No sabia que la càmera seguia gravando. Serà el fin de su carrera?
Li vaig dir l'altre dia que això són AMS que posen a internet perquè vostè cliqui.
Això és, Montse, anem aquí... Perdona, no t'ho vull deixar en evidència.
No, digui.
Perquè també es vegi una mica la diferència de nivell professional.
De criteri.
Estem parlant de Broncano.
I la foto és ell,
però que va a la presó. Està a punt d'anar a la presó.
Vaig a clicar-ho.
A la presó.
No!
Ha sortit l'Oriol.
Ho ha clicat amb el telèfon de l'Oriol.
Escolti'm. Bé.
S'ha posat com boig.
Ha sortit l'Oriol Cruz amb tota la seva expressivitat. Ha deixat tots els personatges enrere. Han quedat enrere tots els personatges.
Bé, continuem. Continuem. Escolta,
nou. Cuidao, eh? Ha sortit aquí...
Ara ple de virus, eh?
L'altra cara d'Oriol Cruz.
Escolta'm, tenim un personatge que em fascina, que és l'arquitecte Torres. Tenim novetats.
Sí.
El vaig veure ahir a la tarda amb les Sonsoles.
Ah?
Sembla sí que...
Com es troba?
Bueno, es troba bé.
Molt recuperat, eh?
Molt recuperat.
Sí, sí.
A veure, el tema és el següent. Jo no sabia que aquesta família, aquest Joaquín Torres, ve d'una família molt rica d'aquest país. I llavors, Torres, dic, a veure si seran els vins Torres.
Ah?
Ara la Montserrat mirarà per internet exactament d'on ve aquesta família.
Ah, no ho has mirat?
No, no ho he mirat.
Ah.
Perquè...
Ell s'ho ha preguntat, però pensat, ja ho farà perquè... la Montserrat en directe.
No, perquè saps per què? Perquè aquestes coses en el directe anem comentant mentre ens ho mires i això, i anem comentant i ens dona vidilla. Atenció al tall del Joaquín Torres d'ahir de la Sonsoles,
sí.
Perquè porta el seu germà, Toni, a judici.
Ja.
Sembla que és una família que té molts diners, els pares tenien una milionada i l'administrador únic era un dels germans del Torres. Atenció, perquè la cosa està molt sensible i el Torres ens va posar a plorar i tot.
Unos padres engañados por su hijo. Esta es la gravísima acusación que el arquitecto Joaquín Torres hace de su hermano Julio tras supuestamente haberse quedado con parte del patrimonio familiar valorado, según el arquitecto, en más de 1,000 millones de euros, hasta el punto de llevarles a la ruina.
Mi madre abandonó. No podía más con el sufrimiento, no podía más ver que sus joyas ya no estaban, que su hijo no había mal gestionado, porque es lo que se convencían, que les había robado.
Una guerra familiar que comienza años atrás cuando sus padres deciden nombrar a Julio administrador único de todas sus empresas.
Mi hermano Julio echó a mis otros dos hermanos de la empresa. Mi hermano se fue quedando con plenos poderes. De 40 sociedades hemos recuperado 11.
El arquitecto está recopilando información para preparar una demanda próximamente.
Voy a ir a por él, voy a ir a por él. Pero a día de hoy yo simplemente informo de la situación.
A esto se une el reciente fallecimiento de su madre, que le ha hundido en la más profunda de las tristezas.
Mamá me ha dejado un vacío tan grande, pero mamá, yo no aguanto mamá.
¿Qué os sembla? 1,000 milions, eh? 1,000 milions d'euros?
Voleu saber què era el seu pare, el pare del Joaquín Torres?
No
quieres que lo diga? Per què no vols que ho digui? Que per cert, tu ets de l'any 70, jo em pensava que eres una mica més gran.
Sí, 53.
Com a xucarrata, que
Juan Torres Piñón, que és el teu pare,
padre,
va néixer a Ferrol, a la Corunya, l'any 36, un empresari espanyol, soci fundador d'ACS amb Florentino Pérez.
Sí.
I té 5 fills, que són
tu
i 4 germans més.
Doncs ara ja entenem, clar, si era soci fundador amb Florentino Pérez, doncs ara entenem aquests 1,000 milions.
87 anys, aquest senyor.
87. Bé, acabem amb Los del Río, que saps que preparen amb Movistar la Macarena, que és l'aniversari, que són 40 anys de la Macarena. Bé, van estar a Broncano. Mira, ara que parlàvem de Broncano, van estar a Broncano. Broncano va acabar derrotat amb ells. És a dir, el que entreguen aquesta gent, el que són aquesta gent en ple directe, és típic com les estrelles aquelles de Hollywood que anaven a motos i els deixaven cau, que ja no sabia què fer, perquè directament els protagonistes eren ells. Atenció a los del Río, perquè van fer un espectacle d'una entrevista de 24 minuts, van ser ells tota l'estona.
Perdón, ¿tenéis algo? ¿Habéis traído algún regalo o algo para mí?
Se nos ha olvidado, hombre. Tiene la misma ruina que uno que llegó al dentista. Y dice el dentista, aquello trae la boca.
Ya me lo está haciendo.
Trae la boca en ruina. Y dice, pero bueno, estamos en oferta. Y los dientes están en 80 euros y las muelas en 5. Y dice, pues pórmelo todo muela. Dice, señora, que lleva usted un pecho fuera. Y dice, coño, ya me he dejado un niño en el autobús.
Éramos distraídos.
Estamos aquí más a gusto con un guarro en un charco.
Ay, qué bien lo estamos pasando mañana. La letra de la de Sevilla tiene un color especial, ¿es vuestro la letra?
Es de César de los Morancos.
¿Qué?
Es de César de los Morancos.
¿La letra de Sevilla tiene un color especial, es de los Morancos?
De César de los Morancos.
Hombre, de Sevilla, tampoco es de Burgos, que es de César.
A ver, ¿cómo es esto? ¡Ay, Macarena!
No, pero esto tiene su truco. Lo de esta tarde. ¡Macarena! Totalmente derrotado estoy, o sea.
Escolta, lo de...
César Cadaval.
Sí, César, que és l'antipàtic.
La pasta que s'emporta cada dia.
És el seriós, per no dir l'antipàtic, dels Morancos.
Sí.
I el simpàtic, el Jorge. El César, que és el... Sí, que per cert, volien a veure els Morancos i ja deuen haver acabat, no? Que estaven al
Barcelona,
al Coliseu.
Ah, no, estaven per aquí.
També,
per aquí,
no, les coses que tenia apuntades, però és que...
És molt, són molt divertits, eh? Jo he treballat amb ells dos i haig de dir, val, mira sí. Que em baila, i haig de dir que...
El Jorge és fantàstic.
És fantàstic.
El César sempre és més...
És això. Més sèrio.
Sí, és més
sèrio. És més sèrio.
Però és de dretes, per no dir de més de dretes.
Sí.
I és més sèrio. En canvi, el Jorge és un tio collonut.
Sí, sí, sí.
Escolta, venda d'entrades, eh? Mirem aquí. Moment, a veure.
Ah, tens entrades?
Encara hi són o no?
Mita'ls. Mira, fins al 5 de maig.
No? Ah, home!
Ara és el teu dia de sort.
Ara, ara he de buscar a veure en qui vaig, perquè la meva dona va dir
no,
que...
La Romagosa no vol anar?
No, ella està per altres coses.
Home, boia.
Està per altres espessors.
Però busca't algú que no coincideixis cada dia i el vegis constantment.
Sí, sí, ja buscaré. Buscaré algú a veure.
Però anem de divendres a diumenge, eh?
Sí.
A les 6, bueno, els divendres.
Bueno, ja enredaré la meva filla, que és la que sempre enredo per anar a aquest
tipus
de coses. A les 5,
eh? A les 5.
A les 5 quan?
Home, dissabte i diumenge a les 5 de la tarda.
I ja està?
I ja està, i divendres
home,
a les 6.
Ser.
Home, divendres a les 6, dissabte i diumenge a les 5.
Però quins horaris són aquests?
Oh,
a les 5
noi,
de la tarda?
Oh, és d'horari europeu.
Pues ara sí que no hi aniré.
Que fan un munt
no,
de coses.
No, home, no, a les 5 de la tarda.
Perquè suposo que a la tarda hi ha una altra funció d'un altre espectacle.
No, no,
clar, és que fan un munt de coses.
Fa molta mandra a les 5 de la tarda.
És que han de fer més teatres a Barcelona.
Home, perdona, a les 5 de la tarda és horari... Anar al teatre a les 5 de la tarda és horari infantil.
Mira,
jo vaig al Cirque du Soleil la setmana que ve. M'han convidat al Cirque du Soleil i a les 8:45 del vespre.
Veus, això sí, aquest sí que és un
vaig a veure Alegria, que mai he anat a Cirque du Soleil. Heu estat?
Doncs jo crec que és
jo vaig a veure Alegria, el primer.
Aquest és el que vaig jo?
27a vegada que venen amb Alegria. Vull dir que està molt bé.
Doncs mira, aniré a veure el dia.
100 minuts, els Morancos?
100.
9:30.
Que hi ha un cronòmetre allà que...
Es veu que sí.
Però segur que només a les 5?
Com amb la tortuga. Prou, s'ha acabat.
Només a les 5?
Home,
doncs riuràs, riuràs.
Divendres a les 6, dissabte i diumenge a les 5.
Però és que a les 5? Per quin horari és aquest de fer teatre? A les 5 de la tarda.
Tornem-hi, senyor Marcelí, prou, de torn.
Versió RAC 1.
Sortir al balcó no compta com prendre l'aire. Escapa't ja amb Vueling a més de 80 destinacions des de 24,99 euros. Vinga, reserva ja amb Vueling, que després sempre et queden dies de vacances per gastar.
Consulta les condicions a Vueling.com o a la nostra app.
Confeti, de Jordi Puntí. Pel desig de ser feliç a qualsevol preu. Confeti, de Jordi Puntí. Premi Sant Jordi de novel·la.
Hola, Teresa. Sí, sí, t'entenc. Viure al camp és guai, però si estàs tranquil. Mira, t'envio per mail la info de les assegurances i l'alarma i ho comentem, d'acord? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El regal perfecte pel Dia del Pare és a la Roca Village. Explora les col·leccions que acaben d'arribar de firmes icòniques com Adidas, Lacoste o Montblanc i troba el detall amb què l'encertaràs segur. Més de 150 botics amb fins a un 60% de descompte sobre el preu original t'esperen de dilluns a diumenge a la Roca Village.
Ei, com va? Aquí l'Arturo Valls. Jo ja estic pensant en el Colacao que em prendré a la pausa de mig matí. Que si no fos per això, el dia se'm faria tant. Així que recorda que tu també estàs a un Colacao de veure les coses d'una altra manera.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada. Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Uf, ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes. La primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la a 900-222-250 o a movistarproseguralarmes.es.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
A Montse Interiors dediquem aquesta falca a tots els pares. Els que donen bons consells, els que es fan una mica els durs, els que gaudeixen amb els nets i els novells pels que aquest és el seu primer any. Per a tots, felicitats. I a la resta, recordeu que fem descomptes del 20% en producte propi per si voleu triar un regal. Felicitats, pares.
La testosterona és fonamental per l'home. Energisil Vigor, amb zinc, contribueix a mantenir les ganes i els nivells de testosterona. Ja ho saps, energia masculina. Energisil Vigor.
La invasió russa d'Ucraïna ha obligat la Unió Europea a emprendre un llarg i difícil viatge. Passarà de 27 a 36 membres en una inversió geoestratègica en pau, seguretat i estabilitat. Vanguardia Dossier aborda la refundació d'Europa. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
RAC 1 presenta Viatge B amb Esther Muñoz des del Saló Be Travel a Fira Barcelona. El dissabte 16 de març a les 3 de la tarda viu el Viatge B des de l'esdeveniment firal més gran d'Espanya destinat al públic viatger.
Si t'agrada viatjar i estàs decidint la teva propera destinació de vacances, vine amb nosaltres al Saló Be Travel. T'aproparem al món del viatge i el turisme a través dels seus protagonistes, agències de viatges, hotels, operadors de creuers, companyies de transport, empreses de serveis turístics. Prepareu la maleta per carregar-la d'experiències viatgeres.
El dissabte 16 de març a les 3 de la tarda, Viatge B amb Esther Muñoz des del Saló Be Travel a Fira Barcelona. RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Quiero comprarle al mundo hoy un refugio de amor con flores y un gran jardín.
Doncs vinga, amb la xispa de la vida anem a resoldre l'enigma avui relacionat amb Coca-Cola.
Sí, perquè aquesta setmana ha fet 130 anys que es va posar a la venda aquest refresc per primera vegada i parlàvem d'un pintor català que l'havia pintat en l'ampolla en una de les seves obres d'art. Quin era aquest pintor? Opció A, Antoni Tàpies. Opció B, Joan Miró. Opció C, Marià Fortuny. O opció D, Salvador Dalí. I la resposta correcta és... Exactament.
Lidl.
No, Lidl no.
Dalí.
Correcta és la de Salvador Dalí. Recordes que vas pintar l'ampolla de la Coca-Cola, no?, en un oli sobre tela que es diu Poesia d'Amèrica, de l'any 1943. No te'n recordes.
Estic mort com us recordo.
Mira, 574...
Estic mort!
Bueno, home,
com que me recordi.
No cal que tinguis aquest mal humor, que estiguis mort.
Tinc
mira
el cerebro
frito.
Confort molt.
Bueno.
I Coca-Cola.
574 persones han escrit, i saps quantes, Salvador? Moltes, no em diguis això.
Com
493 ho sabien.
493.
Dius tu mateix el número, Salvador?
287.
287.
287, el número del pato.
Home, no.
Dos.
Estàs obsessionat amb els... Encara estàs... Sí. No sé on pares, si al cel o a l'infern. Jo crec que estàs a l'infern.
Fica Figueres.
Rostinta com un pollo a l'as, que et van donant voltes, més recremat que les aletes de pollastre 6 dies donant voltes. Però estàs obsessionat amb els ànecs.
Ha guanyat una persona que es diu Icos.
Icos.
No sé quin nom vindria a ser, però...
Pot ser de l'Institut Català de Finances. O d'Oftalmologia, com diu vostè.
I em fa gràcia perquè és d'aquestes persones que s'avancen en el temps i et diuen gràcies per la xocolata, la tassa i sobretot pel programa.
Carai, tu.
O sigui, clar,
ja ho sabia ell.
Hi ha gent que ho fa, això, que ho envien...
Bueno,
i després,
clar, sí, han dimitat dues coses, doncs, eh?
Clar.
Que home, el Dalí i que ho endivinaria.
Exacte.
Dos xocolates per ells.
Sou genials, una abraçada. Icos, ara escriurem a l'Icos a veure com es diu de veritat i moltes felicitats. Per tu la xocolata, la qual ja has agraït abans d'hora, no?, i la tassa. Per
tant, pedemocul.
Que ho disfrutis. No diguis això, home, Salvador, que queda molt llet.
Va, gràcies, Maria Xixó. Míriam Bea, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Bueno, anem amb el cartipàs de l'actualitat que passa per la llei d'amnistia. Podríem dir que ara sí.
Votos sí, 178. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
La llei que supera el primer tràmit del Congrés i ara doncs va al Senat, això en un dia marcat també a Madrid doncs per l'anunci de les eleccions anticipades a Catalunya el 12 de maig. Obrim línies amb Madrid, al Congrés tenim en Jordi Armenteres i l'Arnau Mañé. Bona tarda als dos.
Bona tarda. Això de l'ara sí... Queda el Senat i ja veurem què passa, eh?
Bé, però no, el primer tràmit que hi ha costat l'ha superat.
Sí. Bueno, almenys l'ara sí és el Congrés.
El Congrés,
ara sí el Congrés, exacte. Sí, sí, exacte. Sí, després sí. Veurem el Senat. Bueno, el Senat ja es pressuposa, tothom dona per fet que estarà 2 mesos el que ara que parlàvem del cel i l'infern, estarà al llim. Sí. I
el Senat, tornar al Congrés, la judicatura espanyola, sí.
La llei de l'amnistia al purgatori té la seva història.
Exacte, per això dic que aquesta llei pot quedar allà al purgatori i que no es perdi, com va dir aquell ministre, en el... vagando por el espacio en el tiempo de los tiempos.
Sí. No, l'ara sí definitiu probablement serà o el 23 de maig o el 30 de maig, quan hauran passat els 2 mesos del Senat, on el Senat s'haurà tombat la llei, l'hauran intentat modificar, hauran intentat fer de tot, llavors vindrà el Congrés i el Congrés dirà: ei, el Senat ens diu que no, però tornem a votar la llei que es va votar aquí fa 2 mesos? Doncs això serà o el dijous 23 de maig o el dijous 30 de maig.
Per tant, post-eleccions catalanes.
Allà sí que direm ara sí, de veritat.
Mm-hmm. Molta eufòria avui, no, a la bancada independentista, que ja ha advertit Arnau que aquí no s'acaba res.
Sí, mira, Junts i Esquerra coincideixen en poques coses públicament, però en això avui sí que han fet parella, avisen que l'amnistia és un primer pas per fer net amb la repressió, diuen que el següent pas, però, és el referèndum per la independència. Míriam Nogueras, de Junts, anava per aquesta línia, també la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, que avui, per cert, rondava per aquí a Madrid. Les dues avisaven que des del govern, o més ben dit, Vilagrà avisava des del govern que estaran a sobre dels jutges perquè apliquin aquesta amnistia.
Això no és un punt i final. Ara sí, podrem començar a fer política d'igual a igual i el nostre objectiu segueix sent el de la independència del nostre país.
El que farem és vetllar perquè sigui el màxim de ràpid possible que es pugui aplicar, que pugui donar sortida a la situació que viuen moltíssimes famílies, moltíssimes persones.
I efectivament hi ha hagut abraçades, eufòria, fotografies també dins l'hemicicle, fins i tot, ho dèiem, algun gest de complicitat pràcticament inèdit entre Junts i Esquerra aquí a Madrid, però, evidentment, dins l'hemicicle també hi ha hagut algun retret. Sí. Per exemple, des d'Esquerra avisaven que l'amnistia no està feta, i ho deien literalment, perquè cap persona, cap líder polític, pugui ser líder del seu partit. Per tant, d'art directe a Carles Puigdemont.
Com dèiem, les eleccions al Parlament de Catalunya, que s'han mirat avui amb molt de reull aquí al Congrés, també els partits que han votat a favor d'aquesta amnistia, no? PSOE, Sumar, Independentistes Bascos.
Sí, però gràcies, Pedro Sánchez, s'ha aprovat això. A veure si diem les coses com periodisme autèntic. Sí, passa... no te sentí, mamané.
Sí, el que passa, senyor Santa Susana, no. és que Pedro Sánchez ha aparegut com un satèl·lit just en el moment que tocava votar i no ha donat gaire la cara en el moment del debat de la investidura.
Vete a Vilafranca a comprar un frufru, que un pastel que vienen ahí, el frufru. Déjate de mandanga, tú. Aquí, gracias a Pedro Sánchez, ¿de quién la amnistía? De Pedro Sánchez, ¿Quién ha pechugado ahí? A ver, si fem periodisme.
És que l'ha impulsat,
Compra't un frufru.
Només dic que avui, en l'hora decisiva, no hi era. Ha anat just a votar, només dic això.
Bueno, deixa-la estar, perquè és un senyor que
hi ha la dèria política
i parla amb aquest poc respecte a les persones.
Aquí lo que pasa es que aquí en Rajoy está todo infestado independentista que no me feo que manipular. Sort que en Catalunya les coses estan canviant i ben aviat això farà un giro.
Bueno, ja veurem ara, el 12 de maig veurem què diuen les eleccions.
I de fet, Toni deia que ha estat una constant també aquí al Congrés, la referència és justament el 12 de maig. Evidentment tots els discursos tenien un tuf a campanya electoral, missatges creuats. La primera, per exemple, Aina Vidal, dels Comuns, si ahir a Catalunya els Comuns deien que no als pressupostos, que ho va precipitar tot, avui aquí a Madrid, al Congrés, Aina Vidal, dels Comuns, insisteixo, demanava unitat per parar els peus a PP i Vox.
Per això és tan important que tot el bloc democràtic, malgrat les eleccions que passin, malgrat les que siguin, actuem en conseqüència i amb respecte entre nosaltres. Avui no perd Espanya ni es trenca res. Avui qui perd és la dreta i els jutges que porten anys utilitzant els tribunals per guanyar jurídicament allò que veu perdre a les urnes.
Això als Comuns, Aina Vidal, però, senyor Santa Susana, el PSOE efectivament també treia pit d'aquesta llei.
De Pedro Sánchez, i te dic una cosa, a partir del 12 de mayo la independència la partirà un rayo.
De fet, el PSOE, evidentment...
No sé. La inèrcia.
Poca gràcia, tot.
Digues.
No, deia que a part de treure pit, aprofitava per fotre un clatallot al Partit Popular, per exemple, Patxi López, el que els hi deia als populars, el PP, els acusava d'anar sempre tard. De fet, els hi diu que sempre van un pas per darrere. Feijó li responia dient als socialistes que vagin amb peus de plom, que els independentistes els deixaran tirats a la que puguin.
Pasará el tiempo y comprarán la ley de amnistía. Lo mismo que ahora asumen con normalidad otras leyes a las que se opusieron. Les vimos votar en contra de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo porque rompía la familia y solo unos meses después gritar ¡viva los novios! En la boda de Maroto.
Las elecciones catalanas marcarán el inicio del final de este gobierno. Cuando Sánchez deje de ser útiles, le dejarán caer.
Y un parell de coses... tenint en compte aquesta sessió d'avui al Congrés. La primera és que ha reaparegut José Luis Ábalos. Després d'apartar-se al grup Mixt durant dues setmanes, avui ha tornat al Congrés, tot i continuar sent diputat aquestes dues setmanes, no havia aparegut per aquí. I l'altre...
Espera, Ábalos té un petit problema, que és que ningú se li costa en aquests moments.
No lo conec.
Ábalos, recordeu que és un personatge al PSOE on havia arribat a tenir molt poder. És veritat que quan Pedro Sánchez el cessa com a ministre i el cessa també l'aparta de la Secretaria d'Organització del PSOE, comença a tenir mentre aquesta... Ábalos és algú dels qui es mou molt, o es movia molt per passadissos. Això vol dir que parlava molt amb altres polítics i molt amb mitjans de comunicació. Doncs en aquests moments la imatge d'Ábalos és ell tot sol a passadissos, ell tot sol a pati, perquè en aquests moments és efectivament un apestat.
No. Doncs això, que entrava i sortia amb cara de pocs amics, efectivament, al Congrés dels Diputats.
Entre el que està passant, amb la cara que posa.
Clar, és que no té amics, realment no té amics. Ha de fer la cara realment.
Bueno, això passa, quan arriben els mals temps, allò que diuen, els que creus que són amics teus desapareixen, i en canvi, de qui no t'espera res... Són els que apareixen. Exacte. Això passa. Això és un...
Però ell ha votat a favor de...
Sí, ell va dir que votaria sempre a favor del Partit Socialista.
Ho va anunciar aquí al Monarracom amb el Basté, i avui, efectivament, el primer i les úniques paraules que li hem escoltat dir a José Luis Ábalos ha estat confirmant això, que efectivament votaria a favor de l'amnistia. I no ho endevinareu mai, però... efectivament, hi ha hagut una equivocació en la votació.
No m'ho puc creure.
Es pagava molt poc, no?
Doncs, no m'ho puc creure. Que... De què es tracta?
Doncs mira, encara té més gràcia perquè el Partit Popular és qui ha demanat o qui va demanar que aquesta votació per l'amnistia es fes per crides, és a dir, que cada diputat s'aixequés des del seu escó i digués sí o no o abstenció. Doncs bé, un diputat del Partit Popular és qui avui s'ha equivocat.
Pérez Osma Daniel. Sí. Pérez Olma, Daniel.
Doncs això, era Daniel.
Però ha comptat aquest sí o, no, o ara amb la reforma que es va fer ara pots tirar enrere i tornar a votar?
Clar, es pot rectificar, aquest era un diputat del PP que s'ha equivocat i que ha pogut rectificar justament gràcies a un canvi del reglament que el PP no volia aplicar.
Per tant, mira, allò que deia el Patxi López abans, que estic totalment d'acord amb ell, que sempre el Partit Popular va no una passa, tres passes enrere del que passa a nivell social en tots els àmbits. Podem tirar enrere fins i tot amb el divorci, la separació,
el matrimoni homosexual.
El matrimoni sexual, l'avortament, és a dir, pots tirar enrere i el PP sempre va un pas enrere, sempre és no. Però un cop s'aproven les lleis, ells s'hi apunten. Que és el que deia fa un moment en Maroto, en contra de la llei del matrimoni sexual, però després cony, resulta que, hòstia, els que són homosexuals del Partit Popular, tots s'hi apunten amb la llei que s'aprova i que ells han defensat que no. I com aquestes, les que vulguis.
Però n'hi ha molt poc, cas...
Perdona, digues, Marc.
No, dic que justament en aquest cas del reglament del PP, que potser és una tonteria, el que vulgueu, però és molt clar perquè fa només unes setmanes, en el cas d'Eduard Pujol, en el cas d'aquell diputat de Podem, que ara no recordo el nom, de Sumar, però vaja,
bueno, d'aquests diputats i el diputat, que s'han anat equivocant... Perdona, i el diputat del Partit Socialista, que també...
Efectivament.
Tothom el va entrevistar perquè s'havia equivocat en la votació.
Efectivament, doncs, arran d'allò, el PP posava el crit al cel dient que legalment que no es podia canviar i que no hi podia haver aquest canvi d'opinió d'un moment per l'altre. Doncs bé, ara se n'han beneficiat perquè justament sí, sí. Aquest diputat del PP, evidentment, no volia sortir a la llista dels que votaven sí a l'hemicicle.
Doncs allò que dèiem, el PP sempre 6 passos enrere, però bé, després s'apunten sempre, en fi, al carro guanyador.
Sí. I com dèiem, la jornada marcada per aquesta convocatòria d'eleccions a Catalunya i perquè Moncloa ha decidit doncs, no presentar pressupostos per aquest any. Això, Jordi, ha provocat l'enèsim moment de tensió entre PSOE i Sumar.
Sí, hi ha una pel·lícula que en aquests moments la podem considerar fins i tot divertida. De fet, ja parlàvem molt de tota aquesta situació, de com queda sí la governabilitat d'Espanya i com queden els pressupostos de l'Estat, que eren nuclears per poder avançar la legislatura. Clara, tothom va amb el seu relat. Ahir va passar una cosa, de fet, a la versió, que devien ser, Toni, cap a 3:45 de la tarda, que escoltàvem Teresa Rivera dient tant. Esto no cambia absolutamente nada.
Exacte.
Aquesta era la declaració, no? Total, després María Jesús Montero deia, ja vamos a verlo, i a les 8 en punt del vespre deia, no hi ha pressupostos. Avui la pel·lícula és que María Jesús Montero diu, ja no té sentit que ens posem a negociar amb el calendari electoral obert, i qui la renya és Yolanda Díaz, i a més explica una cosa, que resulta que ahir al vespre estaven reunits una delegació de Sumar i una delegació del PSOE per negociar precisament els pressupostos, i de cop i volta va arribar un missatge dient que Pedro Sánchez deia que ja no, que ja no hi ha pressupostos. Ho escoltem, totes dues.
Nuestros equipos de Sumar y del Partido Socialista estaban reunidos negociando cuando Moncloa decidió no continuar con los presupuestos. Nosotros respetamos la posición del presidente del gobierno, no la compartimos, sobre todo porque hay que seguir gobernando.
Es que la convocatoria de las elecciones en Cataluña, de las elecciones en el País Vasco, de las elecciones europeas, que van todas una detrás de otra, condiciona, por supuesto, el calendario. Conforme avanza el tiempo, cada día tiene menos sentido.
Clar, tenim ara calendari d'eleccions apretades. Quan diu se solapen és que acaben unes, comença la campanya de les electorals altres i són tres de seguides. Aquí el PSOE, la visió que em fa en aquests moments, intenta buscar la part positiva de tot això, que és que quan s'hagi votat per les europees, que això és el 9 de juny, suposadament a 2 anys i mig vista no hi haurà cap eleccions a Espanya. No s'haurà de fer absolutament res. Llavors, quan preguntes, ja, però si a Catalunya no hi pot haver acord i s'han de repetir les eleccions, per això no hi ha ni resposta. Però, en principi, tindríem un calendari electoral net de 2 anys i quan no hi ha una precampanya electoral a la vista és quan de veritat es governa, s'aproven lleis, es fan pressupostos i ningú té por a pactar depèn de què, no? I aquesta és la visió que té avui el PSOE, almenys, vaja.
Jordi Armenteres, Arnau Mañé, magnífica feina, com sempre. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau, gràcies, bona tarda.
Potser no se solucionarà, l'amnistia no solucionarà res.
No, home, i tant, ho acaben hem d'esperar, hi ha uns terminis, sí, ara entrem en aquesta...
Seu, si has d'esperar, seu, perquè el problema de Catalunya és un problema que no...
Sí, quin és el problema de Catalunya?
És un problema...
Atenció a la reflexió del senyor Buigas.
Comencem pel nom. Fixa't el nom no sé si és molt complicat de dir o no,
sí,
però l'aragonès i l'illa ahir no sabien dir ni Catalunya.
És veritat.
Sí, és que la dificultat del nom...
Com que no sabien dir Catalunya?
Posa, que no s'ho creu.
Davant la irresponsabilitat dels grups polítics que avui han rebutjat el pressupost, cal responsabilitat de país. I jo, com a president de Catalunya...
Catalunya necessita un president, no un candidat, per girar full. Catalunya necessita un president, no un candidat, per avançar. Catalunya necessita un president, no un candidat, per prosperar. Catalunya no necessita ni batzegades. Catalunya necessita un president. Catalunya no necessita inseguretat. Catalunya...
Sí, no, veus?
Ja la L.
Està dintre del nom.
Ha perdut Salvador Illa, com que va sobrat d'Eles, se'n menja una quan diu Catalunya.
Sí, i no és una cosa d'ara, és de sempre, eh? Si vols anar als inicis de tot, posa el Tarradellas.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí.
Catalunya s'ha deixat una... És massa llarg, hauríem de posar un nom més simple. Jo posaria mam. És el primer que diu un nen.
Mam? Mam,
sí. I d'on seríem mam nosaltres, no?
Bueno, potser per això...
Els mamons.
I potser per evitar el nom de Catalunya, potser per això potser la Corporació Catalana han canviat i ara tot és 3CAT, que t'estalvies dir...
És fàcil, clar.
T'estalvies, clar, 3CAT, saps? I t'estalvies dir Catalunya.
Però hi ha una C, una...
No, és que anem cap aquí, anem cap al... Tallar, o sigui, treure l'unya i deixar CAT.
Però és massa complicat, és més fàcil, mam, només has obrit la boca una miqueta.
Miri, vagi a mamar-la.
Va,
Hostigós. Home, ara ha sigut molt mal educat, això.
Home, és que només diu absurditats,
aquest home. Bueno, home, però no et posis al seu nivell, home, per favor.
Però ell ho fa per un bé, és un bé lingüístic. A veure, escoltem... Sí, Pere Aragonès ha estat aquí a RAC1, no sé si han canviat les cadires o no quan ha vingut. Si no s'ha canviat, és un fet diferencial, perquè al president del govern espanyol se li van canviar, quan va venir Pedro Sánchez,
no
canviar les cadires. I ha vingut Pere Aragonès i li ha tocat aquestes cadires que se les han menjat les rates per la nit. Perquè és així. On està el... Miri, a veure, on recolzen els braços, s'ho han menjat les rates. Això confirma que a la nit hi ha un grapat de rates menjant el recolzabraços.
Home, i tenen unes dents, perquè mira que això...
No, és que són ratotes, eh? Són rates molt grosses.
Va, Pere Aragonès, que diu que prioritzarà de nou un pacte amb independentistes per governar, després de les eleccions del 12 de maig, diu que té clar quines seran les línies vermelles. Té clar, per exemple, que és pràcticament impossible fer govern amb el PSC.
Amb el PSC som molt incompatibles els projectes de país. L'horitzó nacional és molt difícil. Jo defenso una consulta perquè la ciutadania de Catalunya pugui votar si vol la independència o no, i el PSC la rebutja. Per tant, el meu model i el del PSC són incompatibles.
Però, a veure, però amb qui havia pactat els pressupostos?
Sí, amb el PSC.
Aleshores? Com és que és tan incompatible? Si és incompatible...
Governar, diu, no ho sé.
Però, bueno, els pressupostos és governar. Jo, perdoneu, jo i la política, jo...
Però
jo,
és molt diferent.
Ja, us ho dic ara, jo plego. Jo, mira,
sí, baixa la persiana.
Baixa la persiana.
Vinga, política. Bueno, jo, mira, agafant aquesta entrevista, comentaris molt ràpids. El primer, quan ha dit que prioritza... un govern d'independentistes.
El tenia?
Si no es poden ni veure Esquerra amb Junts, és que no es poden prendre ni una aigua, ni una aigua amb gas.
Ni amb la CUP.
També ho ha dit,
ho
això,
veig
eh?
Molt difícil. Ara ho escoltarem. Segona, pactar amb el PSC. Sí, els governs que han tirat endavant Esquerra, els que han tingut més llarga vida, han estat els pactes que ha fet Esquerra amb el PSC.
I tant.
El govern tripartit.
Va ser l'últim que va esgotar legislatura.
Exacte. Amb el Maragall, i Maragall no va acabar-la per tot l'afer d'Esquerra, no. I després van repetir govern i ho van fer amb José Montilla, que per cert els hi preguntaves als d'Esquerra. Recordo aquí a RAC1 si pactarien amb Esquerra i et negaven la major. És més, et deien que com podies pensar que ells, Esquerra, pactarien amb una persona com José Montilla.
T'ho va dir un peix gros, eh?
Van pactar, sí, clar, però com que l'art de la política és enganyar, doncs van enredar com un xino. I van pactar amb José Montilla, i va ser la legislatura més llarga. I sempre, darrerament, ha estat el Partit Socialista el que ha donat suport a Esquerra. Per tant... aquesta no li compro a Pere Aragonès. Què més?
No, això que deies, que també té dubtes que Junts per Catalunya el tornin a investir en cas que guanyi les eleccions. T'he de dir que se l'ha vist visiblement enfadat encara, com ahir quan va convocar les eleccions.
Jo també.
Sobretot amb aquest nou pressupostos. Per tant, li he dit a la Lujas, escolta'm, posa'm a banda sonora.
Estic emprenyat.
Sí, ens haguéssim pogut estalviar aquestes eleccions. Sí, ens haguéssim pogut estalviar el que ha provocat que els pressupostos més alts de la història de la Generalitat de Catalunya hagin acabat a la paperera de la història per interessos partidistes. Sí, ens ho haguéssim pogut estalviar. Quan... Per tant, s'ha d'acabar aquesta manera de fer política. Llavors, el 12 de maig, que hi hagi un reset.
Doncs abans del...
Reset és la paraula de moda, el reset de Xavi, i ara el reset que demana el president Pere Aragonès, amb qui estic totalment d'acord amb aquest darrer document.
Abans del reset, però, t'he dit que ha volgut fer un bon cop amb l'esquerra als comuns.
I tothom ha d'assumir les conseqüències de les seves votacions. Per això jo he batallat cada any perquè s'aprovessin pressupostos. M'he menjat gripaus perquè s'aprovessin pressupostos, perquè els pressupostos eren bons pel país. No ha estat gens còmode. perquè crec que s'ha de posar sempre per davant els interessos de país. Sempre, sempre. Ara aquí tothom trobarà excuses. Doncs miri, jo crec que ho haurien d'haver pensat ahir.
I ha confessat que dimarts va fer un últim intent de tirar endavant els comptes trucant a Yolanda Díaz, líder de Sumar, però pel que ha dit la conversa no va anar massa bé.
No vaig demanar, escolta'm, que aquí es doni cap ordre de res, però sapiguem que és una irresponsabilitat pels ciutadans de Catalunya, no?
Què li va dir ella?
En tot cas, el que ella va dir ho ha d'explicar ella.
Segur,
però, però els resultats estan a la vista, eh? O sigui, jo si fos Pedro Sánchez estaria una mica enfadat, perquè clar, per una discussió que no té res a veure amb el pressupost del Parlament de Catalunya, de retruc no hi ha pressupostos ni a Catalunya ni a l'estat espanyol.
Totalment d'acord amb Pere Aragonès. Això portem 2-2.
Tampoc s'ha estalviat deixar fora de combat a Junts per Catalunya, sobretot per, atenció, com van gestionar la negociació.
Va costar molt muntar les primeres reunions. Ens preparem unes propostes, les tindrem dilluns que ve, i aquest dilluns que ve anava sent l'altre, i l'altre, i l'altre, i l'altre, i al final llegeixo un dia a casa, quan em llevo, llegir La Vanguardia, em trobo les propostes allà, i aquell dia sí que fèiem la reunió. Però bé, escolta'm, no és moment de fer retrets.
I en matèria de fiscalitat, els hi ha enviat un ganxo de dretes.
Junts es mantenia inamovible amb unes rebaixes fiscals que et suposaven 1.200 milions d'euros menys. Molt bé, d'on ho traiem? La resposta era, no només era, no era explicar d'on es volia treure, sinó dir, no, no, i a més, dos huevos duros, i a més, puja a la despesa aquí i tal. Llavors, a veure, baixar ingressos i pujar despesa, això no quadra.
Doncs escolta, avui ha estat un Rocky Aragonès que l'he vist, mira, l'he vist com millor que mai. Escolta, s'ha tret com un pes de sobre, està com el Xavi, s'ha tret un pes de sobre, ha començat a repartir bufetades i s'ha quedat tan ample. Doncs ho deixarem aquí. Tot això, atenció, perquè la convocatòria electoral ha fet que el director Juan Antonio Bayona, què tal, Juan Antonio, recuperat dels Oscars?
Bueno, ja tinc el cerebro menos seco. Que el tenia molt
bueno, és que ets superactiu, ja t'has posat a treballar amb el nou projecte.
Sí, caram, perquè noi, veient el panorama electoral he tingut una revelació total i ja tinc clara la meva nova pel·lícula. La titularé La Sociedad del Indepe i anirà sobre políticos independentistas que se matan entre sí per sobreviure i tenir el poder. Bàsicament és una pel·lícula no apta per a gente sensible, perquè té moltes escenes violentes, moltes.
Faran molts desastres, també.
Bueno, hi ha un duelo final que és espectacular, perquè és el combate desbocado entre Puigdemont i Junqueras, duelo a muerte. No us puc donar més detalls per no fer spoilers, però...
Aquest combat seria un... Això ho pataria, eh?
Però amb un
cara
ring,
cara,
amb...
Però cops de puny o...
No, jo els veig amb una espada làser. És com si fos...
Star Wars.
Com si fos Darth Vader i Luke Skywalker. Però, a veure, cadascú que el posi al seu on vulgui. Els d'esquerra que posin com a Luke, els bons, que posen Luke Skywalker... I aleshores l'adversari, els d'esquerra, ha de ser Darth Vader. I a l'inrevés, els de Junts que posin d'adversari...
Pues mira...
Exacte, pots fer les dues versions.
T'agafo el concepte de la lluita final. La Sociedad del Indepe, que ja ho sabeu, que s'estrenarà al Festival de Sitges. Pensa que tots els fans del Gore ja van locos per comprar les entrades. I bueno, i el Basté ja ha reservat vol a Los Angeles per si nominaran els Oscars. Farem el déjà vu.
No en tinc cap dubte.
Tens gel lag, tu, o què?
No, ja sí, que estic molt recuperat.
Per
ja.
Cert, parlant d'Òscars, no sé si sabies...
Dime.
Que ho tinc per aquí.
Me traes loco.
Si és que ho trobo, espera't.
A veure.
Són tants papers i tants llocs al final. Què s'han celebrat? A Barcelona?
A Barcelona, sí.
Els Òscars de la marihuana.
Què?
Ho sabies o no?
No, però també em dóna per fer una nova
doncs
pel·lícula.
Doncs dels Òscars de la marihuana, no marxis, Juan Antonio, podries fer una pel·lícula? Perquè s'han celebrat a Barcelona i tenim guanyadors.
La Sociedad del Porrete.
Tot seguit ens ho explica Marc Serra.
L'habitatge és la inversió més important de la vida d'una persona i una de les decisions financeres més rellevants. Avui tenim amb nosaltres Israel Valle, delegat a Catalunya del Grupo Mutua Propietarios, l'entitat especialista en la protecció integral per a propietaris. El seu baròmetre anual de l'habitatge apunta que els preus del lloguer no paren de pujar i s'accentuen els impagaments. Què es pot fer per donar tranquil·litat als propietaris, Israel?
Doncs mira, la forma més natural de moderar els preus és augmentar l'oferta. Però per fer-ho possible, els propietaris necessiten seguretat. A Grupo Mutuo de Propietarios tenim l'assegurança d'impagament de lloguers. És senzillíssima. Es contracta instantàniament, sense aportar documentació, de manera online i automàtica.
I si l'inquilí deixa de pagar?
Doncs en cas d'impagament, l'assegurança et facilita la recuperació de l'habitatge. Cobrar les rendes impagades i si l'inquilí, a causa dels desperfectes, ser compensat per aquests danys.
Em sembla molt interessant. Seguiré els teus consells. Moltes gràcies, Israel.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per a més informació, consulteu mutuadepropietarios.es.
Si busques inspiració, prova a conduir la gamma SUV de Kia. Disseny i tecnologia de la mà. Gamma SUV de Kia, també disponible en versions híbrida, híbrida endollable i 100% elèctrica, amb condicions especials fins al 25 de març. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia, descobreix el que t'inspira.
Aquesta primavera, llança't Flowers al Centre Comercial Esplau. Viu l'Urban Life Edition amb l'artista urbà Camil Escurella amb sorteig de sneakers en directe. Canta a ple pulmó les cançons de Nena de Conte i participa en el torneig amb simuladors de MotoGP. Del 7 al 23 de març, t'esperem amb els plans més top i amb el sorteig d'un iPhone 15 cada dijous. Places limitades. Més informació a esplau.com/HTFlowers.
Cotxe. Cop. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
El meu pare no plora mai. I mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt. Però res, ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el forn Miele podria veure el dauradet dels seus canalons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
La història interminable és el musical del que tothom parla.
No deixis passar més temps i descobreix aquesta superproducció per a tota la família.
T'esperem al Teatre Apolo. Aconsegueix ara les teves entrades a lahistoriainterminablemusical.com i a teatreapolo.com.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
El cap de setmana del 16 i el 17 de març, 12a edició del Mercat de l'Olla de Caldes de Montbui.
Degustació de gastronomia termal cuinada en una olla grossa, la més grossa de Catalunya.
Parades d'alimentació i artesania, food trucks i activitats per a tota la família.
I fins al 24 de març, descobreix les propostes de cuina termal dels restaurants a les jornades gastronòmiques Se'ns en va l'olla.
Més informació a visiteucaldes.cat.
Caldes de Montbui, el poble que bull.
Arriben els dies bojos a Volmar Grup Lesseps Badalona. Del 13 al 16 de març, encén la teva emoció. Amb un descompte de fins a 8.000 euros. Entrega en 24 hores, 30 unitats en estoc en liquidació. Amb el millor pla de finançament, manteniment inclòs. No deixis escapar aquesta oportunitat. Recorda, del 13 al 16 de març, t'esperem a Volmar Grup Lesseps Badalona.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Quan Antonio Bayona reviurem una altra nit d'Òscars, però
en avui... En cas de la marihuana, no?
Exacte, els premis Òscar de la marihuana.
La Sociedad del Porrete.
El presentador no és...
El Jimmy Kimmel,
sinó... Marc Serra!
Bona tarda! Però és una notícia d'aquelles que hem hagut de llegir dues vegades, ha passat totalment desapercebuda. Ahir al vespre es van celebrar a la Llotja de Mar de Barcelona, un lloc preciós.
Pues, doncs sí que és sí, preciós.
És maquíssim, eh? I amb les imatges que estan començant a arribar d'aquesta gala...
Això vol dir que tenen, perdona, els Oscars del Cannabis, sí, tenen molta pasta.
Hi ha pressupost, eh? Ara n'hem penjat alguna foto a les xarxes, veureu que ha quedat maquíssim. Els Premis Oscars de la Marihuana, ahir a Barcelona, organitzats per l'anomenat International Cannabis Awards.
Que guapo, tete.
A més, converteixen a Barcelona, per si ja no ho era, en la capital mundial del cannabis.
Bravo!
En una setmana... ens ha tocat un trio, eh?
És el que ens faltava. Bravo.
O sigui, en una setmana, el International Cannabis Awards, que són aquests Òscar, els Spanabis, a Cornellà, i l'International Cannabis Business Conference en una setmana a Barcelona.
No sé.
Com ens hem d'imaginar aquesta gala que avui us vinc a explicar? Doncs la veritat és que la manera més fàcil de dir-ho és que és molt semblant als Oscars. Senyor Mercè, hi ha nominats, hi ha guanyadors...
Estaven tots desperts?
Sí, ho fan tard de vespre, eh? I com a bona gala també hi havia actuacions musicals. També us he de dir que tots aquests actes a Barcelona, aquesta algarabia de marihuana, coincideix amb els avisos reiterats que ha fet, per exemple, el Col·legi de Metges de Barcelona sobre els perills i les conseqüències per la salut de l'ús i l'abús de la marihuana.
Això és el de menys.
És una hierba natural.
Exacte.
De salut.
És tot aquest discurs que és millor això que el
tabaco. El tabaco sí que mata, però això no, això és salut.
Ara escoltareu...
Perdona, però què premiaven?
Doncs premiaven els...
Clar, perquè uns Oscars del cannabis, sí, què premies? Sí. La fulla o el paper o com quedes col·locat?
Ara t'ho explicaré, però es premia la indústria. Es premia,
indústria,
per exemple...
La indústria que es maten els uns amb els altres.
No, es premia la indústria del cannabis, els que mouen el cannabis, però, per exemple, es premia, hi ha categories on es premiaven la millor il·luminació...
De qui?
De les plantes de cannabis.
Ah, clar, s'ha posat llum, clar.
La millor ventilació, també, de les plantes de cannabis. És que és tot un món, això, eh?
No, no,
parlat amb el...
estic perplexa.
Espera't, eh? N'hem parlat amb el Sergio Martínez, que és empresari del sector i un dels organitzadors d'aquests Oscars, dels International Cannabis Awards, que m'ha dit que estan entusiasmats perquè això és un èxit.
Que guapo.
Barcelona, capital mundial de la marihuana.
És que potser l'aposta té més repercussió aquests Oscars de la marihuana, aquests Oscars del cannabis, que no la Copa de l'Amèrica.
Home,
és que...
A nivell popular...
I és a Catalunya, eh?
A nivell de carrer, què et creus que la gent segueix més?
No.
El Porret o la Barqueta?
El Porret.
El Porret. Doncs el Porret és un èxit.
Metemos 250 personas, pero 250 personas de la élite de la industria canábica, y esta gente coincide que esta semana está en Barcelona. Pero hemos tenido un mínimo de más de 100.000 visionados en directo.
Caray.
Esto nos hace ser el evento canábico más visto del mundo.
No, t'anava a dir, entre vosaltres i la resta de gent que està fent aquestes activitats, quanta gent, quants especialistes en cannabis deu haver-hi a Barcelona ara mateix?
Unes 30.000, 40.000 persones.
Què m'estàs dient?
Directamente. Sí, claro.
Hosti, és una gentada de gent, sí, sí, de gent fumant.
Sí, és lo que digo de siempre. O sea, cuando, por ejemplo, tenemos la Feria del Vino, no por el hecho de que sea una feria del vino, va a estar todo el mundo bebiendo todo el día.
O sea, bueno, no sé qué dirte,
Y puede ser que al final de la noche lo celebres consumiendo cannabis, pero no durante el día, porque yo no puedo trabajar si fumo.
Per tant, no entenguem...
La gent que es dedica al vi no van torrats amb una fira del vi.
Sí, no entenguem que la gent del Cannabis Awards va tot el dia col·locada, perquè han vingut a treballar, són els seus Oscars, són els seus premis, i la gala, un èxit espectacular. La gala, jo no l'he pogut veure, ja que dèieu els Oscars, hi ha actuacions musicals, també...
Sí, hemos tenido a Meli, que és una cantante de rap de Estados Unidos, que la hemos traído a Estados Unidos, que ha hecho dos canciones. La maestra de ceremonias también es un personaje americano super cannabis friendly, que llamamos. Y sí, al final es una gala como los Oscars. Hemos tenido nuestra alfombra verde, con nuestro fotocall, con entrevistas en lo que es la alfombra, que todo esto, bueno, se...
Disculpa, es alfombra verde.
Esta alfombra verde no es roja, ¿no?
Veieu que ben portat? Veieu que ben portat?
No sigui la Rosita Jones, la
cantant. Mira, perquè us feu una idea de com va anar els Òscar quan hi ha catifa vermella.
És un esdeveniment, crec que això està traspassant fronteres.
Home, és que a la catifa vermella, que es fan entrevistes abans dels Òscars...
Però molt ben trobat de la catifa verda.
I espera't, que només acabo de començar. Abans de la gala, connecten amb la catifa verda i ara escoltareu, per exemple, entrevistes que van fent. Tens un DJ punxant.
Que guapo, tu.
A la catifa verda.
Fuolo.
Això abans de la gala.
Que guapo.
I aquí comencen les entrevistes.
En anglès, DJ Internacional.
Well, how are you?
Fine, excited about the event that starts just right now.
Very excited, it's going to be a beautiful event.
Tell me about the next 2.5 hours, what's going to happen here?
És igual que la gala dels Oscars, amb la catifa, canviem el color i ja està. I actuacions musicals, ha dit la Meli, jo no la coneixia.
Sí.
I es veu que aquesta noia té molts seguidors.
Ho peta, mai millor dit, ho peta fumant.
Home!
I fixeu... Sí, molt bé.
Modelo.
I a la gala... Silenci. A la gala va sonar així de bé la Meli.
Que està allà a la cobertura.
És rapera, és una rapera nord-americana.
Jo pensava que era un esquirol d'aquells de l'Alvin.
No, a la gala hi ha, pues, dels Oscars hi havia la Barbie i aquí hi havia la Meli.
Va,
la cançó de la Meli. Les categories que us deia, hi ha nominats, guanyadors, perdedors...
Això. Nosotros, en las categorías, hemos hecho los premios a lo que es la industria del cannabis, ¿no? Hemos tenido el premio al mejor fertilizante, el premio al mejor banco de semillas, el premio a la mejor tienda online que vende semillas de cannabis, el premio al mejor vaporizador, el premio a la mejor empresa de iluminación y el premio a la mejor empresa de ventilación o extracción, ¿vale? Para las marcas que hemos hecho una votación popular, han votado aproximadamente unas 11.000 personas en la web y allí se han sacado, se ha hecho totalmente transparente, las que más votos han tenido han ganado.
¿He visto también el mejor papel de fumar?
Sí, también, con cierto, sí, cierto.
Tota la indústria perfectament representada, des de la ventilació fins al paper de fumar.
Et diré més, donen més premis que Mundo Deportivo. Mira que Mundo Deportivo en dona la nit de l'esport, la gala del deporte, mira que en dona. Aquí en dona més el fertilizante, el papel,
el ventilador, la il·luminació.
És increïble aquesta
gala. I us preguntareu, si la gala dels Òscar, perquè fem aquest paral·lelisme, donen l'estatueta del tiet Òscar,
què donen aquí?
Aquí què donen?
I el guardó en si què és? Perquè clar, els Òscar ho tenim clar, però vosaltres què doneu?
Damos una estatuilla que lleva una planta de cannabis en la parte superior.
Que guapo.
Una estatueta d'un porro no queda bé, eh?
No. Yo creo que hay que salir un poco del cliché
sí,
de...
Clar,
con todos mis respetos, ¿eh? Pero todo el mundo identifica porros pues con Bob Marley, con Riggy y con gente súper, súper fumada prácticamente sin acordarse lo que ha hecho los últimos 5 minutos. Y esta no es la imagen que nosotros queremos dar.
No. Bueno, però un dels efectes que provoca és això, no? Que potser no te'n recordes de les últimes coses que has fet.
Sí, pero es que si te tomas media botella de vino te puede pasar exactamente lo mismo.
La metàfora i la comparació amb el vi és una cosa que tenen clara. Això sí, escolta, a Barcelona ens ho quedem tots. Estan molt contents amb la rebuda que hi ha a Barcelona.
És que a Barcelona quants clubs canàbics hi ha d'aquests clubs privados? Està per si.
I més n'hi haurien d'haver. És la teoria d'aquest senyor que ara ens explicarà.
Ah, més encara?
Més clubs canàbics. Perquè si n'hi ha més, hi ha menys gent fumant a fora i estan més concentrats dins d'aquests clubs. Però Barcelona, capital mundial del porro, endavant.
Aquí en Barcelona, por ejemplo, que es un tema que seguro que me vais a sacar, se está cometiendo un error desde el ayuntamiento. Se está yendo en contra de los clubs sociales cuando lo que te hace un club social es regular el tema del cannabis. O sea, si realmente hubiera una regulación y una normalización y solamente permitieran entrar a los socios de verdad y hubiera una ley bien hecha, evitarías el consumo de cannabis en las calles. Consumir drogas no es delito. Lo que es delito es pertenencia en vía pública y si consumes en vía pública es que lo tienes en vía pública y es ahí donde estás cometiendo el delito.
Per tant, hi haurien d'haver-hi més clubs canàbics a Barcelona.
La gente va a seguir consumiendo, pero no en Barcelona, en todas partes del mundo. La guerra contra las drogas es un fracaso estrepitoso que solo beneficia a los traficantes y a las mafias y al dinero negro.
Per tant, si ho legalitzes, segons la seva teoria, estaria més controlada i la gent no ha de fumar pels carrers, sinó que han de quedar tots en aquests clubs canàbics.
Jo amb el volum de gent que consumeix cannabis, jo sé una de les coses que faria, per exemple, on hi havia la planta de la Nissan, que no sé si encara hi ha opcions, fer...
Un gran club,
el megaclub, sí, per acabar-ho de rebentar, per acabar-ho de patar
tots allà.
Tots allà.
Canàbic Club,
i que sigui com la fira del Mobile, però tots allà fumant.
La fira del porro.
A tope. Ara, que surtin d'aquí de Barcelona i se'n vagin allà.
Ara.
O si vols, aquí ha vingut a Mario Cristina, que no saben què fer amb la que són els
pavellons.
Els pavellons de la fira, que només hi ha coloms dormint. Està ple de coloms, eh?
Sí.
Tu passes per allà i...
Els va molt bé.
En lloc de visitants, hi ha coloms a la fira de la...
Coloms
de la vinguda Cristina.
I caca de coloms.
S'esperen al Saló de l'Automòbil, que fins d'aquí 2 anys, bueno, com que és bianual, doncs fins que no
ho han colomitzat, allò.
Hi ha els coloms i ara, doncs, jo muntaria aquest club, un megaclub de cannabis.
Perquè el que no esteu entenent és que si això es legalitza hi hauran molts menys problemes.
Claro, tu.
Por eso todos los estados de Estados Unidos, prácticamente todos ya, es legal el cannabis recreativo. Wow. Por eso es legal en Canadá. Por eso es legal en Uruguay.
Sí, sí.
Por eso es legal ahora en Tailandia. Y aquí estamos haciendo el ridículo.
Per què creus que el Col·legi de Metges de Barcelona té aquest enfrontament tan, tan dur, tan potent?
Porque no se han informado bien, y me sabe mal decirlo. ¿Por qué no hablan con sus colegas canadienses?
Ho dic perquè els metges diuen que hi ha evidències de riscos de dependència física, addicció i altres conseqüències negatives.
No, pues que saque las estadísticas de Canadá. Que saque las estadísticas de Canadá, de los países donde es legal, donde ha bajado el consumo de alcohol, porque el cannabis es legal, que tiene muchísimos menos riesgos asociados a la salud que el alcohol. I ahí están las estadísticas.
No es posen d'acord amb els metges i li recomano al doctor Pedrós, que si està escoltant el programa, segui a la butaca, perquè el que ve a continuació és la teoria d'aquest sector de per què els metges s'oposen a la marihuana.
El colectivo médico, lo que pasa que los colectivos médicos, ya sabemos lo que pasa con las visitas médicas y con los laboratorios médicos. Al final, todos los médicos tienen un sobresueldo de los laboratorios médicos. Eso es así. Entonces, al final estás realmente adulterando todos estos estudios.
¿Qué vols dir? ¿Que tenen interessos? ¿Que estan comprats?
Por supuesto, por supuesto. Por supuesto.
Per anar en contra del cannabis?
Por supuesto, 100%.
Però no hi ha estudis que demostren que el cannabis és perjudicial o pot ser perjudicial, sí que n'hi ha d'estudis.
Ah, y hay estudios que dicen lo contrario, pero yo lo que digo es, esos estudios, básamelos no en las cifras de...